Són 8:45, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Avui no ho sé, de butxaca fins a 8:45, abans de sopar heu de saber que... Doncs que falten menys de 24 hores per les dues manifestacions enfrontades per l'ocupació de dues cases a la plaça de la Bona Nova de Barcelona. El conflicte posa en màxima alerta als Mossos d'Esquadra, que han preparat un dispositiu especial per evitar enfrontaments entre el grup Desocupa i els Ocupes. Doncs bé, en les últimes hores hi ha hagut novetats. Desocupa, que ha fet un gir i ha renunciat finalment a desallotjar els dos blocs. Després de dies caldejant l'ambient, avui el líder de l'empresa, Dani Esteve, ha dit això.
El jueves no habrá asalto a la toma de la Bastilla y estaremos de celebración. De celebración. El jueves sigue todo para adelante. Hemos estado con Mossos. Es más, Mossos nos autoriza hasta incluso llegar hasta la misma plaza Bonanova.
De fet, els Mossos ja els van assegurar, des del primer moment, que no els permetrien desallotjar les cases i que es podrien manifestar sense entrar a la plaça, un espai que estarà buit i que servirà de cinturó de seguretat per separar els dos grups des de Desocupa. Justifiquen el canvi de plans perquè han presentat una demanda al jutjat instant al desallotjament legal, Benet Iñigo.
El to dels últims dies ha canviat i Desocupa assenyeix ara, diu, a les vies legals. La seva demanda judicial va en la línia de la que ja va iniciar la Sareb, propietària de les dues cases ocupades, que demanava accelerar el desallotjament per motius de seguretat. Amb això confien que l'ordre judicial arribi ràpid i actuï la policia. Així creuen que acabarà una escalada de tensió que fins fa unes setmanes no existia. Des de l'Associació de Veïns de Sant Gervasi de Cassoles, Josep Maria López ha explicat al Món a RAC1 que, més enllà d'algunes molèsties, no hi havia problemes greus i ho atribueixen tot plegat a estratègies electorals.
El dia 28 hi ha eleccions. Llavors, els partits polítics com Ciutadans, Vox i Valents, cada dimarts fan una mini manifestació perquè algun veí se'ls afegeixi i llavors per guanyar 4 vots per les eleccions. El dia 28, quan hi hagi eleccions, ja s'acabarà això.
Sigui com sigui, demà col·lectius antisistema han convocat una marxa de suport als Ocupes i Desocupa amb alguns veïns en contra. Els Mossos consideren que hi ha un risc alt d'aldarulls i ja tenen a punt els antiavalots i l'helicòpter per evitar de totes que es puguin enfrontar.
La polèmica a la plaça de la Bona Nova ha entrat de ple a la precampanya de les municipals de Barcelona. Esquerra acusa els partits de dretes d'aprofitar-se del conflicte per fer-hi sang, mentre que el PSC insisteix que ocupar edificis està prohibit. Laia Colomer.
L'alcaldable dels Republicans, Ernest Maragall, carrega contra els partits com Ciutadans i Vox que tien ara la polèmica, tot i que fa anys que els dos edificis estan ocupats. Maragall ho ha dit al Fòrum Barcelona Tribuna de la Vanguardia.
Estem davant de l'utilització política explícita d'una determinada circumstància, però que es converteix en la venda de la violència com a eina de debat polític. Hi ha grups que estan decidits a importar la violència i aplicar-la a Barcelona ciutat.
En canvi, Jaume Collboni recorda que la llei i les resolucions judicials s'han de complir.
Quan un jutge ordena desallotjar, doncs s'ha d'executar la sentència i el que ha de fer l'administració pública i l'autoritat democràtica de l'Ajuntament és que es compleixi la llei i fer complir la llei.
El cap de llista del PSC també dona suport a la policia, diu amb tot el que hagi de fer.
I encara sobre habitatge, atenció, aquesta dada, la majoria de famílies que viuen en un pis de lloguer corren el risc que la inestabilitat habitacional se'ls cronifiqui, i és que 7 de cada 10 llogaters de Barcelona no confien que puguin rebre una casa en herència. Ho diu una enquesta de l'Institut de Recerca Urbana de la ciutat. Ho repassem en aquest informe de la Laia Framis i l'Eudald Martínez.
Llogaters cada cop més grans.
2 de cada 3 llogaters tenen més de 35 anys. La mitjana d'edat, de fet, ja és de 40 anys. A més, el 15% en tenen entre 51 i 65 i, per tant, es jubilaran en els propers anys.
La inestabilitat, la tendència general.
Només un 6% dels contractes que hi ha a Barcelona són de renda antiga i, per tant, indefinits. Això fa que 7 de cada 10 inquilins hagin hagut de canviar de casa almenys un cop en els últims 5 anys.
Sense perspectives de propietat.
L'estudi de l'IDRA apunta que 7 de cada 10 llogaters llogaters no tenen previst heretar cap pis i dels que sí, la meitat admeten que l'hauran de compartir amb algun altre hereu.
I d'on són els llogaters?
Un 70% tenen nacionalitat espanyola, però cada cop són més els estrangers de la Unió Europea que viuen en un pis llogat a Barcelona. L'estudi els xifra en un 14,5%. També un altre 14% que són estrangers no comunitaris.
I a tot això ja són 77 les llicències turístiques del bloc del carrer Tarragona que Barcelona ha revocat. L'Ajuntament ha trobat una escletxa a la llei catalana que permet suspendre els permisos si al cap de 3 mesos d'haver aconseguit no ha començat l'activitat. Divendres en van retirar 69 i avui n'ha anunciat 8 més de les 120 que va aconseguir la immobiliària Gallardo. I un altre estudi sobre habitatge, en aquest cas el Banc d'Espanya, alerta que la meitat de les famílies que viuen de lloguer estan en risc de pobresa. L'entitat també conclou que la nova llei de l'habitatge pot ser contraproduent perquè la limitació de preus pot reduir l'oferta. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, això significa que a dia d'avui hi ha més d'un milió i mig de famílies en risc de pobresa a l'Estat perquè paguen massa de lloguer. Són la meitat de totes les famílies que viuen de lloguer. El Banc d'Espanya situa l'Estat espanyol com el país d'Europa amb més famílies en aquesta situació de risc de pobresa per l'elevat preu dels lloguers. El 40% de totes les famílies que viuen de lloguer han de destinar com a mínim el 40% del que ingressen a l'habitatge, un problema que continua creixent. I a tot això, el Banc d'Espanya també alerta que la limitació de preus que contempla la nova llei de l'habitatge pot ser contraproduent perquè pot reduir la ja poca oferta i a llarg termini pot comportar un problema encara més gros.
Passen 6 minuts de 8:45. José Manuel Villarejo assenyala a Mariano Rajoy com el cervell de l'operació Catalunya.
És una operació que se diseña desde las propias entrañas de la presidencia de gobierno, que obviamente la lleva adelante la vicepresidenta, que es la que entonces controlaba el CNI.
L'excomissari de la policia espanyola ho ha dit al Congrés dels Diputats en una compareixença que continua en marxa. Respon a la comissió que investiga la trama parapolicial de l'Estat contra l'independentisme. Villarejo, que desvela la implicació de Rajoy i, atenció, relaciona a Duran i Lleida també amb l'operació Catalunya. Tornem de nou a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, més enllà d'assenyalar Rajoy i Soraya Sáenz de Santa Maria, Villarejo assegura que el CNI va tenir relacions amb alguns responsables polítics que s'apartaven de l'independentisme, per exemple, l'exlíder d'Unió Democràtica. En la compareixença, Villarejo ha apuntat que l'operació Catalunya es va posar en marxa quan l'entorn de Convergència va demanar més comissions als empresaris.
El pedir del 3% al 7%, que fue lo que motivó la preocupación de todos los empresarios catalanes que vinieron a quejarse, recibimos una serie de informaciones donde dicen que algunos empresarios se quejan porque el habitual 3%...
De convergencia.
Pasaron
de pedir el 3 al 7.
El 3 al 7 porque había que preparar la independencia, etcétera, etcétera.
Sigui com sigui, Villarejo ha acceptat que més d'una vegada el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, va pilotar les decisions de l'operació Catalunya.
Gràcies, Arnau. Bona nit.
Bona nit.
8:37, el govern ha obert un expedient sancionador a Renfe per la gestió de l'R2 Sud de Rodalies després de l'avaria a l'estació de Gavà. L'expedient pot acabar amb una multa d'un milió d'euros. Renfe es considera víctima d'una ofensiva del govern, defensa que han col·laborat en tot moment i que han fet tots els canvis que els han reclamat els inspectors de consum per millorar l'atenció als usuaris. Mentrestant, Adif ja investiga què va passar ahir al vespre a l'estació de Manlleu, a Osona. Uns passatgers van haver de sortir corrents d'un tren de la línia R3 per un incendi entre els vagons i la catenària. Unes imatges que s'han fet avui virals a les xarxes. L'empresa descarta que hagi estat un problema de falta de manteniment. Montse Martí.
Adif té diverses hipòtesis, que el foc als cables el va provocar un agent extern, com pot ser el vent o un plàstic, un defecte del mateix tren o un problema de tensió a la infraestructura. El director general de manteniment d'Adif, Ángel Contreras, diu a RAC1, però, que no ha estat un problema de deteriorament de la xarxa.
El tema de la catenària a la zona de Manlleu està bé, és correcte, no n'hi ha cap problema. El material no és un material d'una vida útil, no està fora de la vida útil, du el manteniment preceptiu. En principi no té res que veure ni en l'estat o el manteniment de la catenària.
Adif demana no sobredimensionar les incidències i recorda les grans magnituds de la xarxa de Rodalies, que mou 300.000 trens l'any i més de 108 milions de viatgers.
I de nou a Madrid, la Moncloa limitarà per llei algunes feines que es fan a l'aire lliure en onades de calor. Aquesta és una de les mesures que aprovaran en un Consell de Ministres extraordinari que es farà demà i que serà monogràfic d'emergència climàtica i de sequera. Ho ha avançat la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz.
Ya hemos visto muchos episodios en la que han fallecido trabajadores y trabajadoras ante golpes de calor. Por tanto, sí, vamos a llevar adelante esta modificación legislativa. Nos vamos a anticipar, emprendemos modificaciones legislativas en las que no se va a poder trabajar en, más allá o en jornadas laborales cuando exista alerta naranja y alerta roja.
Alertes que en el cas de l'Estat llança l'Agència de Meteorologia i a Catalunya el Meteocat. S'haurà de veure si la llei fa cas a totes o només a la EMET, que és la de l'Estat. Encara a Madrid, també, patronals i sindicats que han segellat l'acord per la pujada de salaris, com s'havia dit, serà del 4% aquest any, un 3% el que ve i un 3% el 2025. La COE i CEPIME asseguren que dona estabilitat i la UGT i Comissions Obreres estan convençudes que permetrà als treballadors recuperar poder adquisitiu. I per cert que Matadepera es manté com el municipi amb la renda més alta. La mitjana per habitant és de 28.100 euros.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Un podi que el completen Sant Just d'Esvern i Alella. Són dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, Pep Tormos.
La renda per habitant ha disminuït a gairebé totes les comarques catalanes. Són xifres del 2020. El Pla d'Urgell és l'única excepció i va créixer. Els municipis que van tenir una disminució més gran van ser Lloret de Mar i Ulldecona.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
4 minuts per 3 quarts de 9, la intel·ligència artificial podria estalviar 3.000 milions d'euros anuals a la salut pública. També salvar 6.700 vides més cada any a Catalunya. És el que diu un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona sobre l'impacte de la salut digital a l'economia catalana. En té més detalls l'Anna Salvador.
La intel·ligència artificial permetria millorar l'eficiència dels treballadors sanitaris. De fet, es podrien alliberar fins a 30 milions d'hores de feina cada any. La directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra, Carme Poveda, ha explicat a RAC1 que es pot fer servir en molts àmbits.
Tenim, per exemple, l'ús de la robòtica en les intervencions quirúrgiques, les proves diagnòstiques a través d'intel·ligència artificial, que fa un primer anàlisi de resultats del laboratori, també tot el que va, per exemple, predictiu, l'anàlisi de sang que et permet doncs, veure la predisposició a patir determinades malalties.
Segons l'informe, el 60% de les visites d'atenció primària podrien ser virtuals i amb això es podrien estalviar uns altres 450 milions d'euros l'any. Remarquen, això sí, que la tecnologia no substituiria els metges, sinó que serviria per millorar i agilitzar el servei.
3 minuts per 3 quarts de 9, la justícia investiga el gag de TV3 sobre la Verge del Rocío. El jutge ha admès a tràmit la denúncia d'Abogados Cristianos per un delicte d'escarni.
Concretament, investigarà Toni Soler, Jair Domínguez i l'actriu Judit Martín. La denúncia els acusa d'escarnir i fer befa dels sentiments religiosos, el cristianisme i els andalusos. Ara el jutge haurà de fixar la data perquè tots tres vagin a declarar.
Tret de sortida al Rec.0, que fins dissabte convertirà Igualada en un circuit urbà de moda, gastronomia i cultura, els organitzadors del Rec han preparat una edició reivindicativa que demana preservar l'antic barri Adober, Maria Cusó.
Sota el lema Vota Rec, reclamen que s'aposti pel barri i s'ompli de vida. Després de 13 edicions, el festival considera que s'hauria d'impulsar una reforma urbanística. A partir d'avui fins dissabte, la zona farà de parador amb més de 100 marques, des de grans noms com TP Jean, Nike o Levi's, fins a dissenyadors emergents o de moda sostenible. En parla RAC1, la coorganitzadora del Rec, Marina Iglesias.
Hi haurà tota una planta, a la primera planta del museu, dedicada a aquest tipus de marques. Podràs trobar marques ètiques, marques de producció local, quilòmetre zero, totes responsables amb el medi ambient.
De fet, un dels plats forts d'aquest any és la tercera edició del Mercat d'Intercanvi, que tornarà en format ampliat de 2 dies, divendres i dissabte.
I d'Igualada a Reus, on aquesta nit arrenca la Fira de Circ de Catalunya, el Trapezi ho fa amb mig centenar de propostes artístiques i també amb gairebé 40 companyies. I acabem explicant-vos que a Liverpool ja han començat els assajos de la segona semifinal d'Eurovisió. Blanca Paloma ha actuat davant la premsa. Aquesta hora està previst que comenci una nova prèvia, aquest cop en públic. Anem cap a l'arena de Liverpool, on hi ha l'enviat especial de RAC1. Jordi Ramos, bona nit.
Bona nit. La representant espanyola ha demostrat una vegada més la seva seguretat i professionalitat amb una actuació molt semblant a la que vam veure a Rindon. Només han fet alguns canvis per adaptar-los a l'escenari i, sobretot, al temps de muntatge. La rebuda per part dels periodistes ha estat entusiasta, de manera que les perspectives del tema EAEA segueixen candents. De les cançons que passaran demà per l'eliminatòria, han triomfat especialment en aquest primer visionat les d'Àustria, Bèlgica, Austràlia, Armènia, Lituània o Eslovènia.
I arribem pràcticament a 9:15 amb el temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Ja ens vas avisar que aquesta setmana plouria gairebé cada dia.
Sí.
Avui hem tingut una tarda de ruixats i de tempestes en algunes comarques. Demà s'han de repetir o no?
Sí, demà serà més extenses. Avui en alguns sectors d'Osona, la Garrotxa, altres sectors de les comarques de Girona, encara plou en alguns casos. Demà al matí hi ha alguns xàfecs entre la costa i el prelitoral central i sud de les comarques de Girona. A la tarda afectaran molts sectors de les comarques de Girona i Barcelona, Pirineu i Prepirineu. Més fred de bon matí, temperatures que al migdia regulen, sobretot cap a la Costa Daurada, on avui encara s'ha arribat als 26 o 27 graus.
Gràcies, Abel. Bona nit.
Bona nit.
Ho deixem aquí. Ara s'hi posen els de la Champions a jugar a RAC1 i el nou sí torna demà a l'horari habitual. Que vagi bé. Bona nit. RAC1.